Paula Molés obre un restaurant caníbal a Berlín.
Set hores i els bars i els restaurants aixecaran la persiana. Com hi ha hagut tanta informació i desinformació filtrada i sense filtrar, no està de més recordar com serà la nostra relació amb la restauració a partir de demà. Podrem menjar i beure en terrasses al 100% de la seva capacitat i a l'interior al 30%. Podrem anar-hi acompanyats o sols, si ho preferim. Màxim, això sí, podrem ser 4. Entre la nostra taula i la del costat hi haurà 2 metres de distància. Potser més, però no menys. I l'horari, doncs bé, podreu fer el cafè, esmorzar, un vermutet, el menú de migdia i berenar a sopar, perquè a les 9:30 de la nit tanquen. Mentre penseu on voleu celebrar la reapertura, deixeu-me confessar un plaer de temporada que podeu gaudir a casa. Ja tenim l'oli del raig, el suc natural sense filtrar fet amb les olives acabades de collir. I això, perdoneu-me, sí que és una gran notícia. Hauríem d'obrir les notícies amb l'arribada del primer oli de la temporada. Hi ha res més bo? Verd, picant, dens, tèrbol, saborós, és realment una bendició. Que afortunats som de tenir oliveres, productors que fan olis extraordinaris i cultura per tastar-lo i assaborir-lo. Tots els bars i restaurants podrien oferir demà, per exemple, un platet amb oli del raig i un bon pa per sucar. L'oli del raig realment et reconcilia amb la vida.
Un restaurant caníbal a Berlín.
Gerard Jovany, ja tens la teva garrafeta de 5 litres.
Encara no, però ja m'estàs fent patir. Vull dir, ara quan surti d'aquí faré alguna cosa per aconseguir-ne una.
Sí, pensa que això només passa un cop l'any, eh? Vull dir, hem de córrer perquè això de l'oli, cada dia que passa és pitjor que el dia d'abans.
Digue-m'ho abans, no m'ho diguis el dia del programa.
Sí, sí. Explica'm què ha passat al voltant d'una taula aquesta setmana, va.
Doncs que algú hi deu haver menjat xai, no? Qui sap si procedent del municipi d'Olvan, al Berguedà. I per què me'n vaig fins allà? Doncs perquè allà hi trobem una altra història d'aquestes que ens agraden, d'una petita empresa que, d'una crisi que gairebé acaba amb ells, n'han tret una oportunitat. Es tracta de la Masia Ferreres, que fins aquest any destinava gran part de la seva producció, gairebé tota, de xai, de Ferreres, als restaurants. Però, clar, el tancament dels negocis de la restauració, tant a la primera com a la segona onada, els ha perjudicat moltíssim. Els restaurants els van anul·lar totes les comandes i, clar, ells tenien tot el material fresc i de primera qualitat a punt per servir. Què podien fer? La Maria, de la Masia Ferreres, ens ho explica.
Vam escriure un tuit, vam tenir la gran sort que el tuit es va fer viral i a les 9 del vespre el vam borrar, vam dir no podem absorbir més la gran demanda, la gran humanitat de les persones que va fer que diguessin, us comprem xai, no us preocupeu, no hi ha problema, no? I ens vam posar en contacte amb el nostre informàtic i li vam dir, tu, hem d'automatitzar la web i ho hem de fer bé. I bueno, i a dia d'avui doncs ja tenim un servei a domicili a tot Catalunya i contents de la bona resposta de totes les persones.
Una història d'èxit, d'això que se'n diu la resiliència, no? Però que té com a punt fonamental, doncs, això, la implicació de la gent, el compromís dels consumidors, que tantes vegades diem que és clau per tirar endavant negocis petits, però, això sí, de primera qualitat, com el de la Maria. Doncs vinga, visca el xai de la Masia Ferreres. Va, més temes.
Doncs mira, fem un salt des del Berguedà fins a Sri Lanka. Un salt gran.
Hòstia, grandíssim.
Allà un exministre de pesca preocupat pel descens de vendes de peix al país després que es detectés un important focus d'infecció de Covid-19 en un mercat de peix de Colombo, va proposar una solució.
Això, em sembla que la gent va relacionar doncs, això, la Covid, el coronavirus, amb el peix i resulta que va deixar de comprar-ne. Que important és la informació, eh?
Correcte. Doncs això mateix va pensar aquest exministre, el senyor, a veure si ho dic bé, Dilip Wedarchi, que devia dir, convoqueu-me una roda de premsa que ja veuràs tu. I un cop va tenir tots els mitjans de comunicació davant seu, ara el sentirem a parlar, em sembla. És aquest senyor, aquest és el senyor exministre de pesca.
Sí, el Dilip.
Bé, no l'enteneu vosaltres, però jo sí, no? Doncs aquest senyor va agafar un peix que tenia allà sobre la taula, un peix sense cuinar, un peix tal qual, com el trauries de l'aigua.
Sí.
I va dir, la gent del sector pesquer del país no pot vendre el seu peix. Faig una crida perquè la gent consumeixi peix, no tingueu por, no us infectareu. I acte seguit agafa l'animal mort aquell i li clava una queixalada. Es va començar a menjar el peix.
Tal caníbal, gairebé.
Sí.
Sapiguem, em sembla no li ha passat res. No. La imatge, si us és impactant, la podeu cercar a les xarxes. En tot cas, home, una bona manera de comunicar és, perquè ara estem nosaltres aquí parlant de Sri Lanka,
Totalment.
Sí. Va, l'últim tema.
Un tema que topa frontalment amb el que acabem d'explicar ara mateix. Parlem d'una carnisseria vegana. Atenció a la contradicció dels termes, que ha obert a Londres.
Sí, carnisseria vegana. Bé, ens haurem d'anar acostumant. Un lloc on l'última cosa que farien seria menjar-se, per exemple, això, un peix cru allò a mossegades.
Exacte. L'establiment acaba d'obrir les seves portes a Londres i alerta, el primer dia ha venut tot el producte que oferien.
Tot.
De fet, van haver de tancar abans d'hora perquè en 5 hores ja no els quedava res.
Brutal, eh? Sí. Això és increïble.
I no només això, sinó que l'estoc disponible a la seva pàgina web també es va acabar.
Tot llins. Home, tot plegat demostra que al marge del debat sobre si veganisme sí, veganisme no, el veganisme és un negoci caixa cobri,
Exacte, és un negoci sí, no?
Sí.
I ells en són conscients, sobretot perquè ja fa 2 anys que tenen un restaurant vegà al mercat de Camden, que ofereix versions veganes del que en diríem fast food, hamburgueses, frankfurts, totes aquestes coses. De fet, podeu veure les coses que fan en un compte d'Instagram que es diu Rudy's Dirty Vegan Dinner, que seria el menjar vegà brut, per dir-ne d'alguna manera, del Rudy.
Jo, home, entre la vegana no soc, ja t'aviso ara, però entre el peix cru del ministre de Sri Lanka o una hamburgueseta d'aquestes de Londres vegana, doncs em quedo amb la segona opció,
jo
sincerament.
Em sembla que també, i tampoc soc vegà. Doncs mira, ja li pots preguntar a en Joan Roca si...
En Joan Roca.
Pregunta-li a veure si té o peix cru o una hamburguesa vegana.
Està desenfeinat, Joan Roca, perquè per venir aquí a cantar-nos el menú.
Sí, a veure. Sí.
Bon dia. Quina sort tenim que el restaurant Caníbal sempre està obert.
Avui us
hem preparat una gamba marinada amb vinagre de gastrònom i el suc del seu cap. Carbassa amb periodista fumat i un crític semicurat amb pesto de ruca.
Molt bé.
Com a plat principal us podem oferir uns fideus a la cassola amb costella de ramadera, una galta d'historiadora rostida o bé una sopa torrada amb pebrots de cuiner, recepta de la meva mare. Extraordinària, ja ho veurem. Què us ve més de gust?
Jo soc de l'equip sopa torrada. Sí, el dels pebrots al cuiner no ho sé, però me'ls posa a part, si de cas.
Sí.
Però faríem la sopa torrada.
Sí,
no?
Jo soc de l'equip de la mare del senyor Joan Roca, o sigui que també sopa torrada, no se'n parli més.
Fantàstic. Marchando, una sopa torrada amb pebrots de cuiner.
Un dels plats que recordo més seré molt clàssic i molt tradicional, i més ara que ve Nadal, però és l'escudella. Vull dir, és aquesta elaboració que recordo any rere any perquè és el, tot i que ens reunim moltes més vegades, però és el moment que et reuneixes ja a taula, saps, i per gaudir d'aquesta escudella que ha fet la mare, no?, que en el seu moment ho feia l'àvia, i que tots picàvem una miqueta abans de posar-nos a la taula. I era una manera de socialitzar molt i molt xula. L'escudella era sagrada, o sigui, era una cosa que no, que si no hi havia escudella, vamos, no hi havia Nadal per nosaltres.
Marc Puigpey, bona tarda.
Bona tarda.
Què tal? Com estem? Què estàs cuinant, Marc?
Bueno, estem començant a fer no una recepta qualsevol, Paula, sinó que estem fent ja la recepta, perquè estem fent una sopa una sopa torrada de mandonguilles, o de pilotilles, com també es diu.
Ah, o sigui, com amb argot de cuiner, no? És a dir, ja tens la mise en place preparada.
Amb argot de cuiner tenim, sí, ho tenim tot a punt, per començar de zero, per anar aprofitant mentre anem xerrant i l'anem fent.
El Marc Puigpey és el cuiner titular, podríem dir, Marc, et sembla bé que et diguem com el Messi de la Fundació Alícia? És el cuiner titular de la Fundació Alícia, no?
Només que digui que jugui al Barça i ja en tinc suficient.
Exacte. Aprofitem, no està de més, si et sembla, Marc, dir que la Fundació Alícia, perquè n'hem d'estar orgullosos, no? És el primer centre de creació, de coneixement coneixement culinari amb rigor científic i vocació social del món, no està de més dir-ho. Realment em sap molt greu no poder estar aquí amb tu, perquè havíem quedat, doncs, això, per gravar aquesta entrevista, per cuinar junts una sopa, i doncs em perdré moltes coses, perquè estem fent això que ara fem sovint, que és gravar entrevistes a través de l'ordinador. Sí. El Marc, a més de tot això, és com el cap pensant o el cap creador que s'amaga darrere un llibre que està tenint realment molt i molt èxit, jo me n'alegro molt, que es titula Sopes, i també en castellà Sopes, català i castellà, editat per Planeta Gastro, i amb fotografies de Becky Lawton. Jo diria, Marc, que és molt més que un receptari. Jo quan el vaig fullejar per primera vegada vaig pensar quina gran idea haver pensat un llibre homenatge, doncs, això, no?, a les sopes, als plats de cullera. I després em va passar una cosa, que és que vaig tenir la necessitat, però gairebé urgent, de cuinar una sopa. De fet, en aquell mateix moment no vaig poder fer, però ho vaig fer passat a un parell de dies. Tinc la sensació, Marc, que estic davant un llibre que es convertirà en un clàssic, que serà com un fons d'armari dels receptaris. No sé si és meva la sensació.
Home,
o tu també.
Mira, vam començar amb el primer, que era de llegums, que entès com a ingredient, i ara seguim amb un entès com una elaboració, que és les sopes. Ja em preguntaves, i per què sopes, no? I no fem rostits? Doncs perquè ens feia molta il·lusió treballar aquesta elaboració. Si sents aquest rostidet de fons, són els bolets que ja els vaig saltant, Vull dir, no. Així es van fent a poc a poquet.
És a dir, la sopa, Marc, comença sofregint bolets.
Sí, exacte. El que farem ara, o sigui, si voleu us explico així una miqueta molt, molt pel damunt, tot i que és una, evidentment, és una de les recetes que hi consta, doncs, aquell llibre, que té, doncs, la part de la carn picada per fer les pilotilles, o les mandonguilles amb l'all i julivert, el pa remullat amb llet, l'ou batut, etcètera, per una banda. Té, per l'altra banda, uns bolets de temporada, aquí quatre rovellons, quatre rossinyols, camagrols que posarem a la sopa. Té una miqueta de brou i té el que li dona el nom a la sopa, que és el pa torrat, ben torradet, que li donarà aquest color i també, doncs, evidentment, aquesta textura pròpia de la sopa. I el primer que fem, evidentment, doncs, és saltar, netejar, que ja els tenim nets, netejar i saltar aquests bolets amb una miqueta d'oli d'oliva verge, i ara després passarem a fer les mandonguilles, com toquen, mini mandonguilles,
Exacte.
Llavors, per què sopes? Pues perquè em feia molta il·lusió, perquè creiem que és aquesta elaboració, ostres, que està present de fa un fotimer d'anys, que és aquesta elaboració que està present a totes les cultures alimentàries, i em feia gràcia rendir-li un homenatge, perquè dona molta polivalència, hi ha poca evidència, no?, científica, i crec que explica moltes coses a nivell de fer, d'elaboracions, dels ingredients que hi poden intervenir, si són fredes, si són calentes, si són més espesses, si són menys, etcètera.
Com dius, hi ha receptes, em sembla que una vuitantena. Sopa de carn amb patata, sopa d'all amb pa amb tomàquet, sopa de mongetes i brandi, sopa de cigrons marroquina. Però bé, la gràcia, jo crec, del llibre, no, és que és molt més que un receptari. Llavors tenim una part molt bonica, jo trobo, no, de història, o també d'explicar per què socialment són tan importants. Aquesta cosa de la comensalitat, no? És a dir, d'aquesta olla enmig la taula i que tothom es va servint.
Exacte, això és una de les dels tres característics de sempre. I té aquesta visió de reconfortant, no, d'aquest brou, no, que et fa que et sentis millor.
T'agradaria trobar-te més sopes a les cartes dels restaurants?
Sí, m'agradaria molt. Sí, perquè tant jo, també aprofito, perquè el Toni també ho sé, el director de l'ICE, i molta gent de l'equip d'aquí, som autèntics devots de la sopa. Sí, ens agradaria trobar-ne més, I tant.
Estàs fent algun pas més per això, que et veig aquí remenant, o què?
Vaig dient-te. Els bolets els tenim saltats, i aquest oli ja m'està agafant aquest gust dels bolets. Els he apartat i ara vaig a fer les mandonguilles, Mandonguilles, esclar, una miqueta de carn picada de porc, i aquí les fa amb porc, amb meitat vedella, i aquí sí que li posarem, doncs, el que li farà que siguin una miqueta més amoroses, no?, que són una miqueta de pa remullat en llet i agafat d'aquest pa torrat que utilitzaré per les sopes. Posaré una punteta d'all, una punteta de julivert i una punteta d'ou batut. Li posaré sal, una punteta de canyella, que li donarà aquest toc dolcenc a la mandonguilla, i la faré el mateix que amb els bolets. Les passaré un altre cop per oli perquè rosteixin una miqueta.
Això que dèiem de que la sopa reconforta, sobretot pel fet de que, ja ho sabem, que pot ser freda, però sobretot pel fet de ser calenta i de menjar-se amb cullera, no sé si això de que sigui reconfortant pot fer que la sopa sigui el plat de la pandèmia per excel·lència.
Totalment, Tinc la sensació que sempre hi han estat, però no han tingut el protagonisme que crec que es mereixen. Sí que relaciona molt amb, amb una cuina més del xup-xup o una cuina més d'un temps prolongat, no?, bullint aquest líquid, i per tant segurament doncs, sigui un dels factors en els quals o tens una àvia que et faci la sopa o la sopa comercial. La idea és una miqueta de que, escolta'm, que amb mitja horeta pots fer-te una sopeta perfectament, ja sigui de pollastre, ja sigui de peix o de vegetals, etc etc. Ara, també s'ha de dir, les coses com són, que dintre la indústria, però, escolta'm, hi ha brous i caldos comercials que també tenen la seva qualitat i, per tant, tampoc els renunciem. Jo no tinc sempre cada dia temps per fer una sopa, sinó que a vegades un dimecres a la tarda, perquè arribo de la feina tard o així, necessito una sopeta perquè així entro una miqueta en calor i potser haig de tirar o fer-me una sopa comercial. Només faltaria.
Mm-hmm. Clar, ara que deies això del temps o la dificultat o no, jo tinc el record del meu avi fent una sopa d'all, em sembla que allò era, bé, doncs trossets d'all, pa, i em sembla que aigua bullint a sobre, i un rajolí d'oli. Sí, això sí, també sí. És una sopa,
De fet, aquesta sopa que estem fent ara és una miqueta, està dintre d'aquest, sota aquest paraigües, les sopes escaldades, que són molt nostrades, que són les típiques sopes de pa, on es posava el pa dintre la pròpia olla, amb aigua i quatre herbetes aromàtiques, com feia el teu avi, o quatre granets d'all, o quatre boletets, no? O les que s'escalden en el mateix plat on tu posaves el pa i escaldaves, no? Per això es diu així, amb l'aigua bullint, vale? I són les sopes les més senzilles, sopes de pastor, n'hi ha un fotimer de tipus i de maneres.
Mm-hmm. Perquè aquesta que et deia jo realment és un plat molt pobre, és a dir, cost econòmic molt, molt poc. Al llarg de la història heu vist, vosaltres que us ho heu estudiat, que hi ha sopes de rics i sopes de pobres?
Sí, clar, no és el mateix una bullabesa que una sopa d'all, com feia el teu avi, està claríssim. Vull dir, tot depèn del que li posis dintre. Amb això no vol dir que no té res a veure amb que siguin més o menys sabroses. Vull dir, una cosa no té res a veure amb l'altra.
Uh-huh. I fins i tot també parleu de la sopa de pedres.
Sí, bueno, de les primeres que... Jo no hi era, Es veu que és de les primeres que on es començaven a fer, no? A l'època del Paleolític, si no recordo malament, on el que es feia per escalfar aquesta aigua és posar un pedres calentes, val? Per tenir aquesta ebullició ràpida de l'aigua i allà suposo que bullirien, doncs, no sé, els mamuts o no sé, el que hi hagués en aquell moment.
Em sembla que avui, Marc, tu i jo haurem de fer com si estiguéssim gravant, saps, un programa d'aquests de televisió que tallen i de repente està tot fet gairebé. Potser després hem de fer algun tall.
Ja anem acabant, Només aquesta no. És la segona col·laboració i l'altra ja és una miqueta conformar el que és la sopa en si.
Mm. Molt bé, jo un cop, Marc, vaig veure un mapa del món de sopes.
Sí.
No sé si tu, fora de Catalunya, quina sopa recordes amb més carinyo haver menjat en aquella època que viatjàvem?
Sens dubte la sopa tailandesa, la Tom Yam, que és aquesta sopa que té molts matisos àcids, agres, dolços. Jo crec que això és una que entraria a l'equip titular de les sopes mundials. Vale. Paula, tinc les mandonguilletes fetes o daurades, sí. Encara han d'estar un palet cruetes. Ara és el moment de comptar-les perquè no passi ningú per darrere i ens les foti. Què posaré aquí en aquesta cassola on hem fet els bolets i les mandonguilles? Posarem el pa, posarem un bon grapat d'avellanes pelades i torrades també, posarem el caldo i ho deixarem bullir 5 minutets per tal de que aquest pa se'ns vagi hidratant i se'ns vagi desfent i després ho triturarem tot plegat, vale? Mm-hmm. I afegirem els bolets i les mandonguilles i ho deixarem 5 minutets més.
Algun cop t'ha sortit alguna sopa molt, molt desastrosa que l'hagis hagut de tirar?
És la millor manera d'aprendre, no? M'han sortit cremat sopes. I cremat sopes vol dir... ho aclareixo, què vol dir cremar sopes? Vol dir que els elements que he posat s'han dipositat a la base de l'olla i no els va cremar suficientment o no es van dissoldre suficientment i llavors es van enganxar i es va cremar. Si fas aquestes coses ja estàs venut. Vull dir, millor que et facis un entrepà perquè no, és molt, 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 molt difícil, però impossible recuperar-la. També m'han sortit sopes també, evidentment, jo crec que ens ha passat a tothom més salades del que toca, tot i que, perquè ja sabem que el punt de la sal, tot això és molt, molt, depèn de cada persona i a vegades ens passem i escolta'm, després costa també un altre cop modificar-la. Això passa, és lògic. Això no ho diem al llibre, ho diem d'una altra manera en format de solució, també, en la idea de, escolta'm, i si et passa això, pues mira de tenir en compte això i això o l'altre perquè no et passi.
Perquè, no sé, els errors que tu creus que més, o l'error que més es comet a l'hora de cuinar una sopa, quin podria ser?
Jo crec que seria la sal. Per això ho repetim més d'una vegada, el fet de salar la sopa sempre al final, en la mesura del possible, saps? A no ser que siguis un virtuós de les sopes.
Estem parlant amb Marc Puigpey, que és això, el Messi dels fogons, el cuiner titular de la Fundació Alícia, i estem parlant de sopes, de l'elaboració, però també del llibre. Marc, tu vas estar 17 anys, gairebé 20 anys, treballant al Bulli, eh? M'han dit que ets com una vaca sagrada del Bulli.
Estic bastant prim, eh? Bueno, no, o sigui, sí, 17 anys sí, o sigui, no enganyem a ningú. Puc dir que és una molt bona... Vaig tenir una molt bona experiència. Conèixer el Ferran de jove en el seu moment i tot, doncs, mira, i créixer tots plegats, perquè en el fons vam créixer allà tots, en aquests anys, doncs, creixes allà i passes tota l'adolescència, saps, i tota la joventut pràcticament allà dintre. Te'n recordes de lo dolent, que no us ho explicaré, però de moltes, moltes, moltes coses bones i positives.
La que més?
La que més, les persones i l'equip que hi havia. O sigui, jo no conec gent que no hagi estat al Bulli, com ahir que diu, saps? És que tothom ha estat...
Alguna sopa que servíssiu al Bulli? Amb tocs de cuina de Vanguarda?
Home, un fotimer de sopes. Jo recordo d'una que era molt, molt de les primerenques, que era una sopa de ceba, no? Molt, molt amb la idea aquesta de la sopa, de la soupe de l'Unió, no? Aquesta sopa de ceba francesa molt, molt, molt clàssica, no? Amb aquesta sopa de ceba on el formatge ratllat que se li posa tradicionalment, doncs se li posava en forma d'escuma i fèiem una miqueta l'Irish Coffee, no? Que en deien, o sigui, una miqueta un fred calent de l'escuma del formatge freda que es posava al damunt d'aquesta sopa de ceba ben calenta. I això es anava desfent a poc a poquet, i el contrast de temperatures, evidentment, de les dos tipus de textura, doncs era una de les sopetes. Era molt senzilla, i parlo de fa un fotimer d'anys, no havíem, vamos, molts anys,
I d'aquella vida, diguéssim, intensa de cuiner de restaurant, ara que estàs aquí a la Fundació Alícia, com deien, cuinant també, clar, però també ajudant molt a que la gent mengi millor, és a dir, entrant a residències d'avis per intentar que els avis mengin millor. Trobes alguna cosa a faltar d'aquella època o et quedes amb això que tens ara?
Jo crec que cada cosa té la seva etapa. Em quedo amb lo d'ara perquè és molt agraït i és molt... Entrar en una residència, com tu dius... És veure les estrelles Michelin quan realment et diuen que realment, no jo, sinó com l'equip pot ajudar una miqueta d'una manera o de l'altra a millorar la seva alimentació. Jo crec que això és superagraït i això és el que et mou i això és el que et portes a dintre. Vinga, jo ara ja tinc ja la sopeta triturada, posarem aquestes mandonguilletes als bolets i ho deixarem bullir tot plegat 5 minutets. I tenim aquí la sopa torrada amb mandonguilles, aquí, Alicia Style, vale? Veus? És que té aquest toc, aquest coloret ja de torrat, no? Propi del pa que li hem posat.
I tu ets dels que xarrupes la sopa o no? Fem soroll? Bueno, això depèn d'on estiguem.
Sí, home, no tant com si estiguéssim a Japó, però bueno, una miqueta sí, fa patxoca les coses com són, sobretot quan pots fer-li la punyeta del costat.
Clar. Ja que jo no la puc tastar perquè no estic aquí, home, m'agradaria que la tastessis per mi i així em fas una mica d'enveja.
I tant.
A veure com t'ha quedat això. Com està?
Fantàstic. Bueno, et diré una cosa, li falta una miqueta més de sal, però bueno, és el que dèiem, està molt bé, que posar-li la sal ara que li falti.
La compartires amb algú o no? O dina sol, avui, a la Fundació Alícia?
Aviam si algú que s'ha portat bé, però jo diria que sí. Una sopa sol, per molt que hem dit que també te la pot fer, jo crec que una sopa, ostres, aquestes coses que s'ha de compartir, no?
Doncs ja ho sabeu, en teniu una vuitantena i més i reflexions que ens volen fer arribar o inocular aquesta passió per les sopes perquè les puguem anar cuinant o almenys ens vingui de gust, com em sembla que escriu el Toni Massanés, que ara en uns minuts arriba al restaurant Caníbal, diu que aquest llibre és un regal i vol ser una temptació. No? Sí. que és el que passa quan el veus, o sigui que realment et tempta a cuinar una sopa.
Ara toca més que mai, vull dir, qui no s'ha escalfat les mans amb la olla de la sopa també, si t'ho vares a pensar, ostres, hi ha molt entorn d'una pròpia elaboració com és la sopa.
Marc Puigpey, cuiner titular de la Fundació Alícia i cap pensant d'aquest llibre meravellós que, com dèiem, tenim la sensació que es convertirà en un gran clàssic, que es diu Sopes, editat per Planeta Gastro. Un plaer i re, gaudeix-la per mi, perquè és que re, no la puc olorar. Bueno, m'envies una foto ara i la veuré.
Ja ho farem quan toqui, quan puguem, compte de que pots venir aquí i en podem fer una altra perfectament. No ho dubtis.
Molt bé, Marc, un plaer.
Un plaer per nosaltres també. Moltes gràcies.
Adéu.
Això ha sigut un petit tast de la conversa amb el Marc Puigpey. Si us heu quedat amb gana i la voleu sencera, la trobareu al nostre web catradio.cat/canil. Un restaurant caníbal a Berlín obre els diumenges d'una a dues del migdia. La resta de dies trobareu el menú per emportar. Until I see the Zulu Queen. Benvinguts al restaurant caníbal. Els qui portin mascareta poden passar. Els altres entrin directament a la cuina. A Catalunya Ràdio, un restaurant caníbal a Berlín. Amb Paula Molés.
Alícia al Mercat de les Meravelles.
Alícia, que avui també ve amb la cullera preparada, eh? Toni Massanés, com estem? Bon
Molt
dia.
Bé.
Què t'ha semblat aquesta sopa torrada amb pilotilles del
Molt
Marc?
Bé,
eh?
Una sopa potent, eh?
Una sopa potent, sí. Boníssima, anava a dir. Bé, és pobra de mi, que no la vaig poder tastar. Però sí, quina pinta tenia. Toni, ja ho saps, que bueno, ara ho comentàvem amb el Marc, no? Que tenim la sensació que estem davant d'un llibre, aquests sopes que heu publicat vosaltres, junt amb Planeta Gastro, que gairebé es convertirà en un clàssic. Se n'està parlant molt, cosa que suposo que es fa... Doncs això, està contents. I no sé si, per exemple, un llibre com aquest, i que la gent en parli, pot fer que les sopes es converteixin en, no sé com ho hauríem de dir, ara tu em corregeixes, en moda, en tendència, no? Podria ser, sí o no?
Doncs sembla que sí, eh? La veritat és que això, estem molt contents. No parem d'atendre mitjans, de veritat.
Oh, que bé.
De fet, una mica la tesi del llibre que vam fer abans del Covid, doncs era una mica la idea de que en realitat és clar que ens agraden les sopes. I per tant, que per què no, si ens agraden les sopes, hem deixat de menjar, de cuinar-ne i de menjar-ne, no? Clar, la prova era, podem tornar-les a posar de moda, però clar, ens hi ha ajudat. O sigui, aquesta merda de Covid ens hi ha ajudat, perquè, fixa't una cosa, llegia l'altre dia un article d'una revista americana que deien que el fet de que tinguem que estar a les terrasses, i ara ens passarà en fred,
sí,
fa que moltes cartes de restaurants canviïn i que, per exemple, tornaven plats com la sopa de ceba.
Ostres!
Feia acabar l'exemple de, per exemple, un plat d'espaguetis amb un pesto, no?, amb una salsa així molt d'oli o el que sigui, diu, se refreda de seguida, clar, diu, i després clar, no és agradable.
Posarem el nostre granet de sorra realment perquè això, les sopes prenguin aquest protagonisme que es mereixen i sobretot perquè les tornem a cuinar, eh? que és d'aquesta cosa del que es tracta. Eh? La veritat és que quan parlem de modes i tendències a la cuina, a la gastronomia, bé, tots ja ho sabem, eh? Que si l'alvocat, que si la chia, que si la col kale, bé, no sé, deus tenir ara al cap, Toni, segur que moltes més coses que jo. Però em sembla que la Fundació Alícia teniu l'Observatori de Tendències Alimentàries, sí, no? I com ho explicaria? Com es creen aquestes tendències i per què jo acabo menjant, doncs, això, chia o més quinoa del que hauria o del que fa un mes menjava?
Això, abans deies que és moda, que és tendència, no? O sigui, moda en teoria, no? Segons l'estadística és allò que fa la majoria, no? Per tant, seria el que ara també diríem per tendència, segurament, o per moda o mainstream, o diguem-ne com vulguem. No, en canvi, la tendència és el canvi. No? És quan comença a pujar o és quan comença a baixar. És quan allò que no, que els cool hunters, no? Agafen una idea que podria això, no? L'han anat a Nova York, l'han agafat a internet o tornen d'un viatge o d'això, no? I després de seguida els early adopters, que n'hi diuen, eh? Tots aquests que es construeixen i després els més trendis, no? Tota aquesta gent que ens... I tots ho som una mica, eh? No? Construïm la nostra identitat també abraçant, no? Totes aquestes coses noves, o que són noves per nosaltres, perquè normalment no us, moltes vegades no, no ho són, eh? El, el hummus no en té res de nou, no? És absolutament històric, però és tendència. La majoria de les coses no ho són, i de fet neixen molt de, moltes vegades de les cuines tradicionals, més que dels plats creatius dels cuiners, tot i que aquests també, o sigui, que el que està de moda són les tendències. Sempre n'hi ha hagut, evidentment, no? Que es van posar de moda en un moment donat, per tant van ser tendència fins que, mentre van créixer els canelons, en el 1907, no? Aquesta època, més o menys, diguéssim, i per tant, això sempre ha passat, però el que no ha passat és que el valor més important que tenen és que són tendència. Que de cop, doncs, si veiem les evolucions del mercat, no? Canvien moltíssim els, de cop això, no? Els navius fa dos anys gairebé no es venien, clar, i ara se'n venen tonelades. I, a l'alvocata. El que té de complicat això és que aquí hi ha uns productors, hi ha uns orígens, hi ha uns... I que cada cop que mengem una cosa deixem de menjar-ne una altra, no? I que es posi de moda el mango, doncs segurament té... Que és boníssim, i que està molt bé, però segurament té molt a veure amb que estiguem arrencant per ceguers.
I a més de tot això, m'ha agradat molt això que has dit de la pertinença, bueno, de la construcció de la identitat, no? De la pertinença de grup, de jo formo part de tal perquè menjo tal, no? I a tot això, bé, les xarxes socials deuen tenir un pes que ja importantíssim, No sé, Toni, si t'atreveixes a dir-nos quines, vosaltres que segurament ho heu estudiat, quines seran les tendències que han de venir, d'aquí res, ara que comencem el 2021?
Nosaltres fa molt temps, abans de les sopes, vam intentar que es posés de moda els llegums, nosaltres, i l'ONU fent l'any, sí, amb el llibre d'alguns, no ho contribuïm, perquè això és bo. Les tendències no són, encara que ens ho sembli, no canvien cada any, ni cada mes, ni molt menys, que ara en molt poc temps es posicionen, passem de la dieta paleolítica a la dieta cetogènica i al dejun intermitent amb una velocitat pràcticament de vertigen, no? Però què voldrem l'any que ve? Perquè hi ha hagut el Covid, claríssimament. Doncs, sobretot, desgraciadament, voldrem coses econòmiques, perquè hi haurà molta gent que no les podrà pagar, i, per tant, serà tendència a l'econòmic, això és fotut, serà fotut a la llarga, per tots, tant pels que compren com pels productors. També serà tendència una cosa, reforçarà molt tot el tema immunitat, salut, o sigui, voldrem seguretat, no? I també voldrem seguretat que ens el dongui al menjar, Després, coses més concretes, sembla que el brou de pollastre també ho serà, però també, doncs, els bolets, per una qüestió d'umami, de voler buscar amb lo vegetal, els bolets en realitat no són vegetals, són regne fungi, però és igual, escolta, no acabaríem.
A l'espera, doncs, de veure què ens portarà aquest 2021, va, anem a fer la compra. Després passarem llista, Toni? D'aquí 6 mesos, a veure si l'has encertat o no. Vinga, què tenim de temporada?
Doncs mira, això, i mengem verd, perquè ja arribaran les festes i hem de preparar, per això es va inventar en el seu moment l'advent, no? Ara ens venen, doncs això, escarola, no? Per exemple, escarola per amanir, també porros, per fer una cremeta, o fem un brou amb pastanaga i apis, naps, per exemple, remolatxa, carxofes, ho vam dir l'altre dia, fantàstic, bona notícia sempre, les redes, les cols, en els últims anys, fer-les com, interpretar-les una mica com a carn, fer-les senceres al forn, o una mena de bistec de col, tractant-les com carn, doncs també és tendència, i us ho recomano, perquè a més és super sana. Tenim el raïm encara, De fet, el farem arribar, cada cop menys, però el farem arribar fins a cap d'any, Tenim taronges, que cada cop són més bones, tenim encara pomes i peres guardades, tenim caquis, ja hem dit que també teníem magranes, llimones, mandarines, bons, i els codonys, que encara jo els tinc guardats amb alguns armaris, perquè m'agrada molt, perquè fan aquest perfum subtil.
Fantàstic, Toni. Doncs bé, tenim ja el cistell carregat de tendències i de productes de temporada, que això sempre està bé. Vinga, va, un minutet. Gràcies, Toni. I arriba el Marc Casanovas des dels Estats Units. I benvinguda sigui això, La revolució supera.
Adéu.
Adéu.
A Twitter i a Instagram ens trobeu amb l'usuari @CannibalBerlin. Acceptem reclamacions. Això sí, a TripAdvisor no ens busqueu, que no hi sortim. El Capital no menja a taula. Amb Marc Casanovas.
Marc Casanovas. Casanovas, com estem?
Molt bé, com estem per aquí?
Molt bé, bon dia, supermatiner. des de Boston, Massachusetts, el nostre periodista de capçalera, que ens porta això, temes que mouen diners, eh? Per cert, content amb Joe Biden?
Sí, home, optimista, però bueno, per corregir tots els errors que ha fet l'altre, es passarà tot el mandat, es passarà. Però bueno, és igual, deixem-ho.
En necessita un altre més, de fet.
Sí.
Marc, ja saps que, bueno, ja ho saps bé, eh? Sempre parlem d'aquells que s'enriqueixen mentre nosaltres mengem. Avui em sembla que aquí no seu a taula, déu-n'hi-do, el senyor que has triat, la multinacional que has triat, nord-americana, evidentment, es diu Monsanto.
Sí.
Explica'm qui són i què fan aquesta gent tan dolenta, es veu, no?
A veure, Monsanto, per començar, és el nom de soltera d'Olga Méndez Monsanto, que és la muller de John Francis Koenig, que l'any 1901 va fundar Monsanto, a l'estat de Missouri. És una empresa que tothom l'ha sentit a parlar algun cop, ha sentit volar coloms de Monsanto. Tenia un objectiu molt honest, originalment, que era produir llavors pels agricultors. Fins aquí tot bé, tot correcte. Un objectiu que amb l'arribada de la genètica al camp es va canviar i es va una mica pervertir, perquè va passar a ser patentar llavors per vendre als agricultors. És una mica diferent, això, eh?
Clar.
El tema és que com es pot ser propietari d'una llavor? Doncs amb els transgènics, que per molta gent és com cometre un acte de biopirateria, una miqueta. Hi ha molts crítics que diuen que és la personificació Monsanto ara mateix de lo més cruel del capital alimentari, eh? Ells són propietaris d'un terç de les llavors i pesticides de tot el món, ara mateix, i alguns ja els anomenen Evil Corp, que després de la seva agrupació amb Bayer, amb la multinacional, ja parlen de que són la corporació del diable.
Clar. Ara, de fet, això, Monsanto és Bayer, podríem dir Bayer
sí,
directament.
Sí, són junts.
Sí, però direm Monsanto, que per això s'han creat una marca, doncs nosaltres els hi direm pel nom que toca. Em sembla, Marc, que per entendre una mica més qui són, doncs ens va molt bé conèixer la història d'un senyor que es diu Dwayne Lee sí. Johnson. Correcte?
Sí, va molt bé posar aquest exemple de carrer. Dwayne Lee Johnson, recordem entre tots aquest nom, perquè ja forma part de la història de l'ecologisme, de l'agricultura i de la medicina. El Dwayne Lee Johnson és un jardiner d'una escola californiana que serà recordat com el primer civil que derrota a Monsanto als tribunals. Mm-hmm. I més concretament, ha vençut a Roundup, que és del que vull parlar sobretot, que és l'herbicida més utilitzat ara mateix als Estats Units. Mm-hmm. Aquest judici que va començar l'agost del 2018, el jurat va autoritzar de forma unànime 289 milions de dòlars per una mica per arreglar tot el desgastat, tot el problema que va fer aquest pesticida de Monsanto, que està elaborat amb un component químic anomenat glifosat, que és qui va provocar aquest suposat càncer a aquest jardiner. El més destacat d'aquest judici és que queda ben clar que Monsanto era coneixedor del risc de càncer i, atenció, que no va advertir a Johnson dels perills del Roundup, i ni a ell ni a la resta d'usuaris d'aquest pesticida que s'utilitza a nivell professional i domèstic. El tema és que el judici perdut estableix un precedent històric que ha servit perquè milers i milers de persones denunciïn també el seu cas.
Esperem que vagin continuant les denúncies, no? Has parlat, Marc, de Roundup, que és com la marca, no? M'ha quedat clar, és com allò del Gelocatil i el paracetamol, eh? Roundup és la marca i el genèric seria el glifosat. Però explica'm una mica més què és això de Roundup.
Sí, mira, perquè ho entengui de tothom. Roundup és l'herbicida, com ho dèiem, més utilitzat i que més amb el que ruixa els camps als Estats Units. La quota de Roundup és del 72% en els camps als Estats Units. Això vol dir que del 100% dels camps, en el 72%, més o menys, hi ha alguna rastre de Roundup. És una barbaritat, aquest número, eh?
Em sembla, tu parles, evidentment, dels Estats Units, Marc, a Catalunya també el glifosat és l'herbicida més utilitzat, eh? Mira, jo he parlat amb el meu pare, que ell té camps de tarongers, això sí, al País Valencià, i em diu que fa molts i molts anys que utilitza l'herbicida Roundup, o sigui, m'ho confirma, eh? I que ho fa tothom que coneix, o sigui, no hi ha ningú
creure
que no faci servir això. M'explica, doncs, això, que tots els pagesos són conscients d'això que deies, que és cancerigen, però, clar, s'ho miren amb resignació, perquè bé, o tires això o les herbes se't mengen al camp de tarongers.
Sí.
Taronja segur, això ja t'ho dic jo, eh? Però quins conreus més?
Mira, l'any 96 es va provar la plantació de varietats de soja. El soja i blat de moro és amb diferència amb el que és més conegut, però després la clau per a la seva subsistència, perquè n'hi hagi tant de rondat pel camp, és que mata totes les males herbes amb el pas dels anys rondats, sigui s'apliqui principalment a la soja, al blat de moro, al cotó, a l'alfals, que seria l'alfalfa en castellà, al sorgo, a la remolatxa, a la cànula, a les taronges, com deies, a l'ordi, a tot arreu.
Doncs això que et deia, Marc, el meu pare fumiga això 3-4 vegades l'any, més o menys, i m'explica també que mentre fumiga, ja els hi han dit, alerta, que han d'anar molt ben tapats, val? És a dir, botes d'aigua, imagina't allò, com qui et fa un test de Covid.
Sí, doncs de dalt a baix, de dalt a baix.
El que passa que la majoria també t'he de dir que haurien de portar mascareta, i em diu que la majoria no porta mascareta.
Yeah.
I també em diu que hi ha un company seu que mor de càncer de fetge, molt jove, sí, i que tots ho donen ja per fet, que és pel glifosat, alerta, eh? No sé per què és tan perillós això del Roundup.
És un tema, sí, és un tema delicadíssim. Roundup es troba en l'epicentre de totes les crítiques des de l'any 2015, quan l'Agència Internacional per a la Recerca del Càncer va declarar el glifosat, que és l'ingredient actiu del Roundup, com a possible cancerigen per a l'ésser humà. Des de llavors, els científics i els experts patrocinats per Monsanto han al·legat de mil i una maneres diferents que el seu producte no era el causant directe d'aquests càncers. No, afortunadament, afortunadament, cada vegada hi ha més països, estats i ciutats que ja han prohibit l'ús del Roundup i del glifosat.
Clar, em sembla que a Europa, no? Encara ens l'hem d'estar menjant amb patates fins al 2022.
Sí.
I llavors em sembla que el prohibiran, si no m'equivoco. I és això que dius, no? Que el problema és que clar, no només desapareix si ara diem, bé, a partir d'avui deixem el glifosat, no? Continua allà.
No. Sí, el tema és que el Roundup i el glifosat són persistents i mòbils. És probable que els nivells ara mateix en aigües superficials i subterrànies de molts dels camps, doncs, hi sigui present. És a dir, que tots, ho sento dir-ho d'aquesta manera tan crua, tenim algun nivell de glifosat en el nostre organisme, perquè tots hem menjat en algun moment de la nostra vida alguna cosa amb glifosat. Que ningú s'enganyi. N'hem parlat, i també en el programa, Paula, has parlat molt tu, del boom de l'agricultura ecològica, de l'slow food, del moviment del camp directament a taula. Hem de ser sincers que la majoria de la població mundial segueix alimentant-se amb transgènics ruixats amb pesticides. El leitmotiv de Monsanto és alimentar el món, i qualsevol empresa, jo ho dic personalment, qualsevol empresa que pretengui aquest impossible, que és una mica demostrar que posa per davant el capital a la salut i a la dieta dels humans. Voler alimentar el món és una de les grans mentides del capital alimentari, perquè l'únic que estan fent és alimentar les seves butxaques. Per fer-nos una idea, $21.99 és el que costa un bidó de Roundup llest per fumigar tot el teu hortet de casa, perquè te'l pots emportar a casa si vols. Si anualment facturen $14.640 milions, això vol dir que $7.300 milions provenen de Roundup, la gallina dels ous d'or de Monsanto.
Marc Casanovas, des de Boston, Massachusetts, com sempre, un plaer, moltíssimes gràcies, i ens escoltem d'aquí un mes, eh? Gaudeix de la neu, si és que encara en tens.
Sí, una abraçada. Have a good one, que diuen aquí, que es passi un bon dia.
Ah, que bé, que bé, que bé, que bé que sona l'anglès. Vinga, ara alerta, que arriba el so del Salvador García Arbós.
Aquest fregit que sentiu ara mateix no és causat per cap problema de l'emissió. Faig una truita. Això sí, si a partir d'ara continueu sentint bé de vosaltres, del vostre aparell, dels vostres altaveus, d'alguna interferència, d'una mala sintonització o del volum massa alt. Fregir és coure a alta temperatura, en un greix, liquat, òbviament. En condicions normals de temperatura hi ha greixos líquids, com els olis vegetals, i n'hi ha de sòlids, com el llard o la mantega, que són animals. Fregir és universal, comú a totes les cultures. Bàsicament canvia el greix i la quantitat de greixos. Hi ha cultures que ho fan per immersió i d'altres, per estalviar oli, tallen el menjar amb bocins petits i van saltant el menjar. Depenent del greix, de la temperatura, del temps, la fregitela serà saborosa, aperitiva i llaminera. Una mala fregida embafa, és carregosa pel ventre. I si fa fum, malament rai, és tòxic i fa pudor. Ex. La fritura ha de ser ràpida per no quedar oliosa, llardosa, carregosa, llefiscosa i fastigosa. Els fregits han de ser fets i menjats, i si fos per mi, fregiria sempre amb oli d'oliva verge extra.
Nyap o top?
avui que venim parlant d'una delícia de plat en aquest programa, que són les sopes.
Oh, sí.
Filip Rigol, com estem?
Molt bé, bon dia.
Bé, content que demà obren bars i restaurants?
Sí, s'havia de fer perquè la situació era insostenible i jo he fet un tuit dient que no es fa perquè la situació de la pandèmia estigui perfecta, evidentment. No estem en condició, però s'havia de fer i com aquí no podem pagar indemnització i ajudes com a altres països, com Alemanya, França, tot això, doncs obrim. I jo crec que es pot obrir i fer-ho bé.
Doncs sí, esperem que obrim i que ho fem bé tots. I mentre esperem que sigui demà a les 6 del matí, que ja poden obrir els bars i els restaurants, doncs aquí tenim a Gerard Jubany, que ens oferirà alguna cosa de menjar perquè aquesta espera doncs es faci més curteta. Clar. No sé quin producte tenim avui.
Clar, segons el producte que us porti, l'espera es pot fer encara més llarga.
Eterna.
També t'ho dic.
Eterna.
A veure, avui us porto, ja em perdonaràs, Filip, una salsa carbonara de la marca Carrefour, envasada en aquest fantàstic pot de vidre que t'he deixat aquí sobre la taula, Paula.
Sí, aquí el veig, boníssim.
Us donaré tres arguments a favor d'aquest producte, tres arguments en contra, després en feu la degustació i al final dicteu sentència, nyap o top.
Fantàstic, doncs vinga, va, comencem pels tres arguments a favor.
El primer seria aquell del recurs fàcil, En un supermercat hi trobem diverses marques comercials que distribueixen salses per pasta ja preparades, Trobem salsa de bolets, de formatge, pesto, carbonara també. Són un recurs molt pràctic per preparar dinars i sopars, Només has de bullir la pasta que vulguis i després, patam, i tires això al damunt, però és escalfat un minutet al microones. En aquest cas, no t'aconsella ni que ho escalfis i ja ho tens, El segon argument a favor seria el preu. Ja hi tornem a ser. Aquest pot de salsa et costa cèntim amunt, cèntim avall, un euro. Posis el que hi posis a una salsa carbonara que et facis tu a casa, et costarà més d'un euro i més temps d'elaboració. Com diem sempre, si al final resulta que és un bon producte, el preu d'un euro és un regal. I el tercer argument a favor és que això és un escut contra debats. Vull dir, ja sabem que com es fa la salsa carbonara i, sobretot, quins ingredients ha de portar i quins no, és un debat que ens agrada molt de mantenir, debat etern. Potser hi ha gent a qui li fa mandra aquesta mena de debats, llavors aquest pot de salsa és la seva sortida. Jo compro la salsa marca Carrefour i la salsa carbonara Carrefour porta el que porta.
Exacte.
I fi del debat.
I ni nata, ni ou, ni...
Res, el que hi hagi.
Ai, vinga, avui estem, salsa carbonara de pot, més concretament marca Carrefour, i aquests són els arguments en contra.
El primer, l'aspecte. No és un producte que entri precisament per la vista. Venen la salsa carbonara en un potet de vidre transparent que deixa veure tot el contingut i bé, en aquest cas el que veus és aquesta massa blanquinosa entre la qual s'hi endevinen uns trossets més foscos, una mica rosadets, que deuen ser el bacon, no? Que
seria... Guanciale, deus voler dir, guanciale.
Sí, seguríssim.
Sí.
No ho sé, però jo seria partidari, en aquest cas, d'un producte opac, que no deixi veure el contingut. El segon argument en contra. Els ingredients que es poden ensenyar. A l'etiqueta de l'envàs hi ha una imatge dels productes més ensenyables, dels que pots presumir una mica, amb els que suposadament han fet aquesta salsa. Hi veiem oli, ceba i bacon. Ja em rectificaràs, Filip, però diria que no porta ni ceba ni oli, l'autèntica carbonara, i acceptarem que això que hi ha a la fotografia seria panxeta, no?, del que diríem nosaltres.
Sí, més o menys,
I ceba no porta.
I ceba no n'ha de portar, exacte.
No.
I el tercer argument en contra serien els arguments, els no ensenyables. Vull dir, si ja s'han equivocat amb els ingredients dels quals pots presumir, la ceba, l'oli i tal, imagineu-vos quina mena de productes podem trobar en els ingredients dels quals et sents menys orgullós. I llegim, nata en pols, sal, sucre, estabilitzants, antioxidants, etc. I no cal dir que si vols formatge pecorino, te'l pintis a l'oli, perquè aquí no l'hi trobaràs. Per tant, aquests són els arguments a favor i els arguments en contra. Arriba el vostre torn, que és el de la prova més seriosa, que és el del tast.
Obro el potet.
A veure...
Ai.
Fent sorollet,
Sí.
A veure, jo volia dir coses abans.
Digues.
Home, clar.
Jo l'he tastada, Ja, jo m'he fet fins i tot una pasta per tastar-la.
Ui!
Que una carbonara o una cosa que fas a casa i vols posar una mica de nata, doncs mira, ja no és una carbonara, podia posar el nom de salsa normanda, que els de Normandia posen nata a tot, i l'important és que sigui bo. Si poso una mica de nata, doncs és una altra cosa, però si està bo, està bo. Amb un bon bacon fumat, una bona panxeta fumada. El que passa aquí és que no és... és lleviscós, és dolent, la ceba està cruda. Si posa ceba, doncs almenys que sigui una ceba amable, gustosa. Aquesta està cruda. Crua, totalment. Utilitzen el nom màgic de carbonara, no? Perquè això agrada molt a la gent, no? I enganxen a la gent amb això, no? I després fem una cosa que és realment dolenta, no? Productes com monoacetil i diacetil tartàric o monoglicèrids o diglicèrids d'àcid gras. D'això hi ha 10 en aquest pot que val 1 euro, eh? Sí. No, ja, només de monoacetil jo crec que hi ha 50 cèntims. Però adverteixo d'una cosa molt important, d'un gran perill. Es pot contenir traça d'api. Això sí que és molt...
Alerta.
S'ha de tenir molta cura
alerta
amb l'api.
Amb l'api, sí.
No m'ha d'acetil, no cal.
Sí. Ai, és molt dolent, Filip, això, efectivament.
És dolentíssim, sí. Jo crec que no costa tant a casa fer saltejar una mica de bacon o de panxeta, bullir una pasta. Mira, he comprat... la pasta de Sant Martí.
La
setmana passada, sí, per tastar-la. I després hi poses ou al teu gust, o rovell, o l'ou sencer. S'ha de respectar una mica les receptes, però tampoc s'ha de ser tan integrista. No porta això, no porta només el rovell, només... Bueno, jo crec que això es cansa una mica.
Doncs
que és bona la carbonara, quan està ben feta.
Sí, i tant. Doncs us he de fer la pregunta perquè són les normes, però una mica ja m'ensumo la resposta. Filip, aquesta salsa carbonara marca Carrefour és un producte top o és un nyap?
És un nyap per l'audiència nacional.
Condemnada.
Italians,
Paula.
O no italians, és un nyap. Un dia podia ser la pregunta alhora i dir-ho els dos així.
Sí, quan ho teniu tan clar tots dos podríeu dir nyap. Jo ho he de sentenciar, Aquesta salsa carbonara de la marca Carrefour és un producte...
Doncs sí, és un producte nyap. La setmana vinent, per cert, Filip, em sap greu, hauràs d'anar a restaurants perquè no et donarem de menjar, no tenim programa, no obrim el restaurant Caníbal, tanquem que ja...
Comença a estar obert, hi ha el delivery fantàstic, que ha estat uns quants molt interessant últimament.
Doncs mira,
molta qualitat,
La setmana vinent et deslliurem del nyap o top i així, mira, pots anar tastant coses bones mentrestant. Gràcies, Filip. Acabem ja amb una escena del cinema en què els personatges, doncs això, mengen, parlen de menjar o totes dues coses alhora.
Malditos Bastardos, Quentin Tarantino, 2009.
¿Ha probado el strudel de aquí?
No.
Pues no está mal. Veamos. Dos strudels. Uno para mí y otro para Demoiselle. Para mí, un café corto. Y para Demoiselle, un vaso de leche. Bien, señorita. ¿Qué iba a contarme?
Hasta hace dos días desconocí la existencia del soldado Zola y de sus hazañas.
Permítame que la interrumpa. Le pido disculpas. He olvidado pedir la nata.
Enseguida.
Espere la nata. Explíqueme, ¿cómo ha llegado una joven como usted a ser dueña de un cine?
Ja tanquem el restaurant Caníbal. Tornem diumenge vinent, a la 1 del migdia. Mentrestant, i si us agafa gana, teniu tots els menús per emportar a Spotify, iVoox i el podcast de Google i Apple. A l'equip de cuina, Josep Maria Campillo, Susana Ortega, Sílvia Andrés, Gemma Safont Tria, Gerard Jubany i una servidora, Paula Molés.
Un restaurant Caníbal a Berlín. Per cert, no heu pensat mai en obrir una sucursal del restaurant Caníbal a Girona? Tenim unes carns boníssimes. I jo ara estic lliure.